Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El judici sobre la suposada desobediència de Quim Torra ja té data. Serà els dies 25 i 26 de setembre. Ho ha comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Recordem que el president de la Generalitat està acusat concretament d'haver desobeït la Junta Electoral Central per no haver retirat els llaços grocs del balcó del Palau del Govern de Catalunya durant el període electoral del 28 d'abril. Es dona la circumstància que la data marcada pel TSJ coincideix amb el proper debat de política general al Parlament. Canviem de qüestió. L'Audiència Nacional ha imputat les expresidentes de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes, dins la trama de la Púnica pel finançament irregular del PP madrileny. És una decisió del jutge Manuel García Castellón, que porta el cas. Els delictes pels quals se les investigarà són tràfic d'influències, prevaricació, falsedat de comptes i un delicte electoral. Cifuentes declararà l'1 d'octubre i Aguirre el 18 del mateix mes. I encara en plana política, la investidura de Pedro Sánchez continua trontollant. El curs polític arrenca amb incertesa a nivell de l'Estat després del fracàs de la del 25 de juliol. I si res no ho impedeix, si no hi ha acord abans del 23 d'aquest mes, hi haurà noves eleccions generals. Els retrets entre socialistes i Unides Podem en les últimes setmanes han constatat que les posicions estan encallades. Abans d'entrevistar-se amb Pablo Iglesias, Sánchez ha fet avui un primer pas davant de la cúpula del PSOE. Ha explicat a la direcció de la seva formació el pla de govern amb el qual intentarà convèncer el partit de Pablo Iglesias. És un document amb 300 mesures que demà es presentarà públicament. I continua la recerca de Blanca Fernández Ochoa al Parc Natural de Cercedilla, a la Comunitat de Madrid. En les darreres hores s'ha ampliat la recerca, ja que la policia ha confirmat que l'exesquiadora va ser vista, ara fa uns dies, el 24 d'agost, en un supermercat de Pozuelo de Alarcón, també a la Comunitat de Madrid. I destaquem que el bisbat de Girona ha fet pública avui les mesures canòniques que han estat imposades per la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu al sacerdot d'aquesta diòcesi, Tomàs Pons i Caulús, exrector de Vilobí d'Onyà. Pons té prohibició total d'exercir públicament el ministeri sacerdotal. Igualment està obligat a residir on determini el bisbe de Girona de portar una vida de penitència i pregària i de demanar perdó a les víctimes per un cas d'abús sexual que se li atribueix. Recordem que el 29 de març passat el bisbat gironí va enviar a la Santa Seu les actes de la investigació prèvia i, tot i que el delicte havia prescrit judicialment i va quedar arxivat, les mesures eclesials en la línia de la tolerància zero que marca el Papa Francesc han estat igualment preses. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida comencem temporada avui del Mirador de l'Actualitat. Parlarem de les vacances escolars i el seu impacte a les famílies, sobretot i també a nivell social. Abans, però, el pensament del dia, com sempre, reprenent el ritme normal en la nova temporada, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia, amigues i amics. Avui comença la nova temporada de Ràdio Estel. I comença amb una notícia eclesial esperançadora. Ahir, en acabar el rés de l'Àngelus, el Sant Pare va anunciar per sorpresa que el proper 5 d'octubre hi haurà un consistori per la creació de cardenals en el Vaticà i anunciar el nom dels 13 nous purpurats. D'aquests cardenals, el Papa Francesc va destacar la seva provinença, que expressa la vocació missionera de l'Església, que continua anunciant l'amor misericordiós de Déu a tots els homes i dones de la Terra. Entre ells, hi ha dos espanyols, un cubà i un guatemalenc. Entre els nous futurs prelats destaquen figures rellevants en àrees claus del pontificat de Francesc, com el bisbe espanyol i també missioner nascut a Sevilla, Miguel Ángel Ayuso Guixot, que és el màxim responsable del diàleg interreligiós del Vaticà, o l'actual arquebisbe de Rabat, el també espanyol Cristóbal López Romero, salesià, nascut a Vélez Rubio, Almeria, i format a Badalona. També és significatiu el nomenament del canadenc Michael Zerny, que s'ocupa d'assumptes d'immigració i és sotssecretari de la secció de migrants i refugiats del Dicasteri pel Servei del Desenvolupament Humà Integral. Voldria destacar que entre els futurs nous cardenals hi ha José Tolentino Mendoza, un portuguès de 53 anys que és biblista, poeta i bibliotecari de la Santa Romana Església. El pare Tolentino proposa una espiritualitat dels sentits. Escoltar una emissora com Ràdio Estel, on es difon la paraula de Déu, les pregàries, la música, els fets d'actualitat, és una manera d'elevar l'esperit cap a Déu gràcies als sentits. Us desitjo a tots una bona nova temporada a Ràdio Estel. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts, salutacions, benvinguts a l'inici de la temporada per al Mirador de l'Actualitat. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i el ben tornat Rafa Sanahuja a la redacció. Bona tarda, Rafa, per cert, benvingut.
Bona tarda, Ignasi, moltes gràcies.
Gràcies a tu i també en nom de tot l'equip, amb el Ferran, que el tenim aquí a punt, que us saluda també, i el José Matosas. Ens posem en marxa per analitzar l'actualitat cada dia a aquesta hora amb un tema que intentarem explorar i, sobretot, intentarem portar-vos el ben a prop, amics oients, perquè intenteu interpretar les claus de coses que passen en el nostre món. Avui, amb les vacances escolars, molt llargues per a moltes famílies, com a tema del dia. I com us dèiem, us acompanyarem, com la temporada passada, cada dia de dilluns a divendres, des de les 6 i 5, aproximadament, i fins que siguin 5 minuts abans de 3 quarts de 7, amb la vocació d'oferir-vos un col·loqui diferent i sense estridències, com sempre intentem fer, sobre un tema cada dia. Volem consolidar la nostra dinàmica d'acostament a totes les persones que intenteu trobar aquestes claus que proposem per entendre allò que passa al món, començant, i avui no és una excepció, pel nostre entorn més proper. Les vacances escolars de 3 mesos, en el cas de Catalunya i el conjunt d'Espanya, són un problema, sens dubte, que afecta la conciliació laboral i familiar de pares i mares, com també de ciutadans en general, i l'organització de l'estiu, però que, sobretot, pot ser un perjudici per als infants que viuen un període excessiu de pausa en la seva formació. Entre els models que tenim com a alternatives hi ha el del Regne Unit, amb un màxim de 6 setmanes de vacances a l'estiu per als nens i nenes, vacances de dies lectius, i alguns períodes curts la resta de l'any. Això pot ser una bona referència, sense que sigui necessari copiar-la, lògicament. També es dona aquesta dinàmica en altres països europeus, com ara els nòrdics o Alemanya. Els principals problemes de les famílies quan afronten les dificultats a l'hora d'organitzar l'activitat dels fills, especialment els més petits, entre finals de juny i principis de setembre, són un autèntic repte. I ara us podeu imaginar, especialment els qui sou pares i mares o els qui sou avis i heu hagut d'atendre molts nets aquest període estiuenc,
ens trobem en els dies que podríem considerar crítics. La gran pregunta és aquesta. La societat catalana i espanyola en general està preparada per un canvi dràstic en els períodes de vacances? D'això en parlem avui. I per fer-ho ens acompanyen Olga Hernández, responsable del Departament de Qualitat i membre de l'àrea educativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Senyora Olga Hernández, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver acceptat la invitació avui per obrir temporada.
I tant.
També és amb nosaltres el pedagog Jesús Blanquet, vinculat a les escoles del Pare Manyanet, des de fa molts anys també professor, tot i que ara jubilat laboralment, però em sembla que amb el mateix esperit de professor ha escrit llibres sobre tècniques d'estudi, sobre educació en valors. Bona tarda, senyor Blanquet.
Bona tarda, Ignasi.
Com està?
Molt bé.
Molt bé. Encara prepara nous llibres sobre aquests temes?
Anem mirant alguna cosa, sí.
Hem de dir que Jesús Blanquet és pare de Josep Maria Blanquet, promotor de justícia... Perdó, és germà. Germà, volia dir, eh? Germà del pare Blanquet, eh? Ara jo m'he enredat.
Això sí.
Ha posat una cara quan he dit pare, perquè el pare Blanquet doncs, ja té una edat, lògicament. I saludem també Carles Armengol, també pedagog, ha estat vinculat uns anys a l'Escola Cristiana, actualment treballa a la Generalitat, i és president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Senyor Armengol, benvingut.
Gràcies, bona tarda.
Com va tot?
Bé, bé.
Per cert, que es prepara, i l'entitat organitzadora precisament és la Lliga Espiritual, la missa de l'11 de setembre.
Sí, sí, com cada any, l'11 de setembre a les 10 del matí, Santa Maria del Mar.
Per cert, aquest és l'últim dia de vacances escolar, l'11 de setembre.
Sí,
també és una manera d'encomanar-se a Déu per
exacte,
el curs.
Exacte,
eh?
Bueno, també, també.
Sí, sí. Molt bé, recordem que és a les 10 del matí a la Basílica de Santa Maria del Mar per aquells que ens escolten i que vulguin anar simplement a pregar per tantes persones que han donat la vida creient de manera transversal i plural en el projecte d'una Catalunya de present i de futur. Però anem al tema d'avui, les vacances escolars. Primer els pregunto, són massa llargues? Perquè, clar, no volem donar les coses per fetes. Qui vol començar? Comptava, recordo la meva mare, 87 dies, 88 dies, alguns anys 90 fins i tot. Sí. Són molts dies, eh?
Amb dies no deixen d'estar en un estàndard bastant internacional, eh? Potser el que és més característic d'aquí és aquesta distribució i em refereixo a les vacances d'estiu, eh? Però, diguem-ne, els dies lectius n'hi han variat molt amb els anys. Fa molts anys que, més o menys, en funció de l'any i com es cauen algunes festes, pot haver-hi un dia més, un dia menys, i que tampoc... O sigui, que són molt homologables amb el conjunt d'Europa, per exemple, en quant a dies lectius. Altra cosa és la seva distribució, que ja esmentaves en la introducció.
Senyor Blanquet.
Objectivament, 3 mesos de vacances són molts mesos de vacances.
Però, són seguits, clar.
I és una quarta part de l'any. Però poden ser menys dies de vacances? Home, jo crec que hi ha una variable que no hem d'oblidar, i és la climatologia. Recordeu els graus que ha fet de calor aquests dies?
Anar a classe amb aquests
graus. Us imagineu 40 metres quadrats poblats per 25-30 nois estufes, eh? Com es treballa allà?
Sí, sí. És una observació interessant aquesta, perquè la meteorologia de Barcelona, de València, de Madrid, no és la d'Estocolm o la de Munic o la d'altres llocs de centre i nord d'Europa.
Sí. Coincideixo també en que és la... Jo penso que les vacances són els 3 mesos, com tu bé deies, el problema potser és la distribució, però no tinc la solució, eh?
Sí.
Aquest és el problema. No, de no que, clar, llavors ajuntem això és la climatologia i després què fem? Com ens ho distribuïm? Aquest és el problema. Uh-huh. I no és educatiu només.
Clar, però educativament sempre són perjudicials les vacances més llargues, o també, com comentàvem abans amb en Rafa Sanahuja a la redacció, pot ser una cosa també dels pares, no?, que sàpiguen d'alguna manera donar una mica d'activitat als fills en aquests 3 mesos.
Tot això és molt difícil, o sigui, aviam, tot té moltes arestes, eh? I a més estem parlant genèricament, són bastant diferents els nens de 3 anys que els de 16, i el calendari escolar és pràcticament igual, dels de 3 que els de 16. Per
sí,
tant,
sí.
Vull dir, tot això ja et denota que no és un tema que puguis donar solucions fàcils i de més. Des d'un punt de vista... De l'estudi, potser 3 mesos d'una interrupció brusca és excessiu. així d'entrada. Ara, aquí hem d'introduir tots els altres elements. Què es fa durant aquests 3 mesos? Això des del punt de vista únicament, diguem-ne, de l'evolució educativa, dels processos d'aprenentatge. Altra cosa és que educativament les vacances també tenen altres possibilitats, tant per desenvolupar des de colònies, no només en el sentit de com aparcar els nanos, sinó realment experiències educatives diferents que en la vida escolar no es poden donar, encara que es facin sortides o tal, que són molt positives. Després també com els pares es poden implicar més, no? Aquí a vegades diem, no, és que això genera problemes de conciliació. Jo crec que això sempre ho diem al revés. És a dir, el calendari escolar genera problemes de... Si ho canviem, generem problemes de conciliació. No. Aviam, l'escola, la seva funció primordial no és la guarda i custòdia dels nens. Aquesta és accessòria o és addicional. Aquí el problema que tenim és un molt mal sistema de conciliació, i per això llavors a la que l'escola vol adaptar coses, vol canviar coses, de seguida tothom posa el crit al cel. Però no perquè l'escola... No, és perquè no hi ha conciliació, és a dir, perquè els horaris... Per exemple, els horaris, més que fins i tot que el tema de vacances, però també aquí encara es dona unes vacances molt més estacionalitzades, potser que en altres països, en el conjunt de la població. Tot i que amb matisos, perquè també hi ha tota una part de població activa laboralment que es dedica al món del turisme, que aleshores no és tant l'esquema de, és que l'estiu tothom fa vacances, no? Aquests treballen. I en alguna població, per exemple, els casals d'estiu a Girona, que tenen potser més tradició, em refereixo ja de fa molts anys, van començar a pobles de la costa una mica perquè els pares estaven treballant, no tant... perquè els, diguem-ne, per un problema de vacances dels nanos, sinó precisament perquè era un moment molt fort de treball. Per tant, ajuntar tots aquests elements és complicat.
És una mica servir el bé comú des de les diferents opcions i alternatives que hi ha. Alguna qüestió sobre aquests aspectes, senyora Olga Hernández? En qualsevol cas, els nens passen un període de vacances que per a molts després fa que costi, no?, tornar.
Sí. Amb el que deia el Carles, sobretot els que tenim fills petits...
Sí, vostè és un cas. El volia preguntar, amb tota la prudència del món. El senyor Mangol en té, però em sembla que hi ha més grans, no?
Sí, bueno, la filla petita és mestra i, en tot cas, ho està vivint des d'un altre costat, això.
No li queda gaire lluny el període de vacances.
No, a mi em toca de ple, doncs també tinc els fills de 7 i de 10 anys.
Déu-n'hi-do.
O sigui que...
I amb una mica de futur, també, de vacances escolars.
Sí, completament. I, a veure, en el nostre cas, per exemple, els avis.
Els avis
és un tema, clar, l'ajuda dels avis és com anem suportant.
I
és
gràcies cert. A Déu que hi són, no?
Sí.
No tothom
I
ho
no
pot dir.
Tothom pot. Clar, diem molt doncs, als casals, l'educació no formal, val, tot això. Però, clar, són molt de temps que hem d'anar estirant.
Vostè comentava, senyor Blanquet, que hi ha aspectes que fan comprensible, d'alguna manera... aquest període de vacances més llarg per la calor, etc. Però pensen vostès que es podria explorar alguna alternativa de reduir les vacances escolars? Ara comentàvem precisament amb els companys de l'equip que, per exemple, acabar el 30 de juny en lloc d'acabar el 21 o la primera setmana de juliol i començar l'1 de setembre seria una alternativa que després es pogués redistribuir d'una altra manera.
Això és el que va intentar el conseller Maragall, més o menys, sense arribar...
Quan era conseller d'Educació.
Sí.
Ja ens hem entès.
Dit conseller...
Sí, el títol de conseller.
Ho ha estat fa poc d'exteriors, però bé. Sí, en l'etapa de conseller d'Educació. I... també fixeu-vos, bueno, jo penso que és important veure com reacciona la societat. Va generar un cert rebuig. Però crec que per allò... no va haver-hi temps de... es va posar en marxa un curs o no sé si va arribar un segon curs l'experiència i no va reeixir. També és cert que va coincidir amb la crisi econòmica. I aleshores, en el moment més fort i que van començar les retallades van començar en l'última etapa del conseller Maragall en el govern, les retallades d'ensenyament, i a tot arreu. Recordeu la crisi que va començar el 2008, 2009, Aleshores, tot això va malmetre una mica l'experiència, perquè aquí jo crec que el que es pretenia era promoure una setmana de vacances dins del curs escolar, però que hi pogués haver-hi realment oferta d'activitats, pensant no tant en que les famílies s'espavilessin, sinó que hi pogués haver oferta d'activitats. Però amb el tema de la crisi, això, l'oferta d'activitats que es volia potenciar, fins i tot activitats de neu i coses d'aquest tipus, també potenciada pels ajuntaments, tot això va flaquejar una mica i les famílies més aviat es van posar en contra. Insisteixo, tot i que a vegades per qüestió d'hàbits, perquè els dies de vacances acabaven sent els mateixos, però la gent, per dir-ho així, pel setembre ja estava més organitzada. Això a vegades que diem dels avis, dels cangurs, tot això, hi ha una logística que la gent ja tenia muntada. I deien que, alguns deien, no, és que el febrer és més complicat fer això. Jo ara no ho sé si és així, no? Però alguns que deixaven el fill a no sé on, i hi havia famílies que deien que... Perquè deien, home, però això... Al setembre també t'has d'espavilar, perquè sí que pretenia començar el curs més d'hora, no? Però llavors hi havia... Però, insisteixo, també hi ha una qüestió de temps. No va haver-hi possibilitat, llavors amb les retallades ningú va estar per fer experiments, sí, i tothom
no
va dir...
No es va consolidar, però sí que no recordem que es va aplicar, sí, sí, aquella setmana, no,
es va
no sé si blanca
tot,
o...
Jo crec que dos anys. Els dos, devien ser els dos darrers... Ser el 2009... El 2008-2009, 2009-2010, més o menys.
Més o menys aquells temps, dos sí, cursos, sí, que es va aplicar aquella setmana blanca, em sembla que es deia.
Bueno, es deia així, perquè això sí que a França, França existeix, aquests dies de setmana blanca per aquella època del febrer, i també a vegades unes mini-vacances o de Tots Sants, o sigui que amplien una mica. Però, esclar, aquí tenim l'11 de setembre, també, que marca molt l'inici, a Barcelona, i alguns, no per res, però, esclar, Barcelona concentra la població que concentra, i a més alguns municipis del voltant també fan festa per la Mercè. Llavors, esclar, al setembre ja tenim aquests dos elements, no?
Dos I festius després, importants.
I després tenim... aquí també tenim el desembre, amb molt típicament espanyol, perquè tenim
la Immaculada,
que no és una festa només aquí, però sí que aquí es celebra i en molts llocs no es celebra, i tenim el dia de la Constitució, amb la qual que també genera una setmana molt estranya i molt a prop de Nadal, no? Llavors, sense tocar tot això, realment es fa molt difícil pensar en un altre calendari, em sembla. Mm-hmm.
Senyor Blanquet, volia dir alguna cosa sobre, sí, alternatives?
Una mica ho ha comentat el senyor Armengol, de la desconnexió que suposa aquests tres mesos a nivell d'organització personal, de perdre hàbit d'estudi. Mireu, Finlàndia, que és... la referència, el paradigma en educació, ells fan una cosa que ells en diuen educació continuista. Vol dir que realitzen tasques culturals, però fora de l'escola. Per tant, a vegades, potser ens hauríem de plantejar que si és tan important lo de les vacances, o és més important què es fa a les vacances. Mm-hmm. Penseu que potser d'aquí a un temps l'estada a l'escola cada vegada anirà minvant. L'ensenyament o l'aprenentatge online anirà avançant. Per tant, potser haurem de posar totes aquestes dades sobre la taula per anar buscant solucions.
Sí, un model més continuista, interessant aquesta observació. I, sigui com sigui, la formació, evidentment, com deia també el senyor Mangol, no és només de l'escola, precisament comença a la família. Potser preguntaria a la que viu més a prop aquesta situació entre els que som a la taula. I també en Rafa, que també té fills petits en edat escolar, oi? Tu, Rafa?
Sí, tinc tres fills que han passat per aquests micròfons en algun cop i tot, o sigui que sí.
Molt bé, molt bé. Doncs dintre de tot el període des del 20-23 de juny fins al 12 de setembre de llargues vacances, hi ha alguns moments que siguin millors i altres pitjors? No sé, potser difícil aquesta pregunta. Els que ho estan vivint... online, aquest
home,
estiu.
A veure, nosaltres, clar, el que fem és tirar molt...
Cada família s'organitza,
sí, és tirar molt, és de casals. O sigui, de buscar casals...
Aquest és un gran actiu que tenim a casa nostra.
Sí, que aprofitem molt, no? O campaments, també. Nosaltres ens hem estrenat aquest any en campaments, amb la petita. El que passa que, clar, tot cansa. O sigui, deixar, per exemple, el nen 2 mesos amb el mateix casal, doncs també es cansa. doncs potser també per aquest procés, no? El que fan amb els casals, per, no, diem també educatius i tot, però bueno, juguen, bàsicament, clar, al final. També jugar, jugar, jugar. Llavors, clar, el que hem de fer és anar buscant coses diferents. Nosaltres, en el nostre cas, jo en 3 mesos els nens han estat en 4 espais diferents.
Clar, perquè...
Cada 15 dies han estat passant. Bueno, això és una opció personal, no? Però, clar, això també suposa pels pares una implicació de buscar coses diferents, que vagin alternatius, i després, quan nosaltres estem de vacances, doncs està amb ells, també.
I de vegades despeses, també.
També, evidentment, perquè... tot això és en despeses.
Per molt que hi hagi facilitats, gràcies a Déu, però, sí, sí, però sempre hi ha més despeses. Rafa, en el teu cas, què diries?
Mira, nosaltres, ja que em dones la paraula, avui parlo en primera persona, tot, més enllà de, del que s'està comentant, dels recursos que cadascú té, jo crec que hi ha una cosa molt bona a l'estiu i a les vacances del nen, que es pot donar gairebé únicament en l'estiu, que és la convivència de tot el grup familiar. Perquè normalment cadascú porta el seu ritme. El pare s'aixeca, la mare s'aixeca, no, és complicat dinar tots junts, per exemple, a no ser que sigui el cap de setmana. I per nosaltres, a la meva família, valorem molt els 15 dies, perquè només poden ser 15 dies, en què convivim tots junts. Ens podem aixecar junts, fer coses tots junts, i tot i que la resta del temps també ens organitzem com bonament podem, amb activitats, amb uns horaris, amb un tal, ja quan estem treballant canvia la cosa. Jo valoro molt, més enllà de la dificultat, però per buscar un punt positiu a tot l'assumpte, és poder conviure tots 5. Nosaltres som 5, tenim 3 nens de 7... de 7, 6 i 11 anys, i realment és un moment fantàstic per conèixer-nos millor, per xerrar amb calma, perquè surtin també els conflictes i poder-los solucionar, per corregir-nos i per disfrutar també. O sigui que hi ha punts positius en tot aquest assumpte.
I tant, però ho has dit tu, en el vostre cas 15 dies, en el millor dels casos és un mes, si coincideixen les vacances dels pares i del pare i la mare, i suposant que treballin tots dos, i els fills, però això no és ni la meitat de les vacances dels fills.
Més
no?
I mig, hi ha parelles que intenten organitzar de manera que la parella coincideix 15 dies, 15 dies un, 15 dies l'altre, i amb això fan un mes i mig.
Sí, sí, també.
Per exemple. És a dir, no, sí, no. Sí. I jo volia potser posar l'accent o fer notar un aspecte que no hem comentat, però... Aviam, això que estem comentant, sí, analitzem, comparem amb altres països, però a vegades, si pensem històricament què ha passat, no és que hi hagi més vacances que no hi havia, més aviat gairebé diria el contrari, si analitzéssim cronològicament, però bueno, és igual, en tot cas en el segle XX és quan es produeix l'escolarització massiva, però durant molts períodes això no ha generat tanta preocupació perquè els nens podien estar sols i podien fer més coses sols, pel carrer, o si no, en el món rural, aviam, pel carrer o... d'alguna manera més integrats a l'activitat familiar o fins i tot, bueno, podien estar jo què sé, en el camp, doncs, o col·laborant amb feines del camp alguna estona, fent això, aquesta realitat, també és la vida urbana, una mica la que ha transformat i ha generat aquesta major necessitat de custòdia i de vigilància, perquè no era així als anys 40, als anys 50, als anys 60, i possiblement en entorns més rurals encara hi ha aquesta possibilitat de que els nens campin molt més sols, no? Uh-huh. Dic en relació a com a on han d'estar els nens, no? Uh-huh. Perquè sempre els tendim cada vegada a institucionalitzar més. I possiblement no pot ser d'altra manera, però aquesta també és una realitat.
És veritat que aquests dies jo he tingut ocasió de preguntar a alguns infants quina sensació tenen de les vacances. Ells no tenen la noció del temps dels adults, oi? No els sembla tan llarga, i com que ja els agrada, no?
Bueno, jo discrepo una mica.
Doncs endavant, digui.
A casa, els nens, ja et dic, han estat... Bueno, i mira que han estat passant per diferents casals i tot. Però jo crec que aquestes alçades ja estan cansats, els nens ja ens reclamen, oi, quan anirem a l'escola? Quan veurem els meus amics?
Estic d'acord. Els meus, justament avui m'ho deien. Sí. Tenim ganes ja de tornar.
Estem en el dia crític, eh?
Sí.
Jo...
Necessitem la rutina que tinguin abans, despegar-se una mica dels pares, retrobar-se amb els amics.
Els amics és clau. Estar amb més nens.
Ja està amb els professors.
També hi ha una mica la mandra, oi? La mandra, també. Quin pal, tornar a
l'escola. Però alhora, jo crec que és el doble, el doble factor. O sigui, hi ha mandra, però a vegades també hi ha ganes. I a més, jo crec que és que el setembre, i és veritat, el setembre hi ha menys ofertes, hi ha més la sensació de tothom de que això s'ha acabat. I, per tant, són uns dies de descompte, ja. És a dir, i són a vegades els més difícils d'ubicar, per tothom, perquè moltes vegades ja no has buscat solucions per aquests dies. Tu ja estàs encarat a la feina. El setembre és un moment crític, sí.
Tots tenim aquella imatge clàssica, a vuelta al cole, no? Aquella imatge tan comercial.
A vuelta al cole, tornar... Els centres comercials l'anuncien ja a finals de juliol, la vuelta al cole.
Sí, això es va avançant sempre. Sí. Avui compartim el nostre col·loqui des del Mirador de l'Actualitat de la Ràdio Estel amb el pedagog Carles Armengol, amb el també pedagog i vinculat a les escoles del Pare Manyanet Jesús Blanquet i amb el responsable de qualitat i de l'àrea educativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Olga Hernández. Parlem de les vacances escolars. Fem una pausa. Ara hem arribat ja a 6:45 i tornem amb la notícia curiosa. La recuperarem aquestes primeres setmanes de la temporada, com a mínim, cada dia amb el Rafa Sanahuja. Una pausa i tornem.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Us proposem una peregrinació de 9 dies a la ruta de Sant Pau, a Turquia, amb la parròquia Sant Pere de Rubí i viatges al Corte Inglés. Istanbul, Esmirna, Éfeso, Kusadasi, Sardes, Didima, Pamukkale, Konya i la Capadòcia per només 1.590 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyament de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. La ruta de Sant Pau a Turquia amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Són 6:45. Reprenem el col·loqui que compartim avui, primer programa de la temporada des del Mirador, amb Carles Armengol, Olga Hernández i Jesús Blanquet. Ara comentem que tots tres són pedagogs i pares i mare de família, també, que en alguns casos més en el passat i en altres més en el present, viuen aquesta realitat amb fills de vacances escolars llargues. Rafa, quina notícia curiosa ens proposes avui. Em sembla que té molt a veure amb aquest panorama de llargues vacances informatives, també, oi?
Sí, Ignasi. Avui que torna a Ràdio Estel, torna el Mirador en aquesta estrena de curs i també torna la notícia curiosa que així en primera instància, com deies abans de la pausa, us aniré portant cada tarda. I bé, avui parlem dels estralls de l'estiu amb els nens i els seus temps lliures, però en la nostra absència, aquí a Ràdio Estel, n'hi ha hagut moltes notícies que han succeït mentre a ràdio es prenia un merescut descans. Si us sembla, podem fer un breu repàs al top 5 del que aquest estiu ha estat notícia. Amb Amb aquesta sintonia fantàstica de Verano Azul, podem parlar de, per exemple, el debat d'investidura, que sembla que queda molt lluny, que vivien a finals de juliol, però que va ser apassionant. No només el que es deia des de l'estrada, sinó també tota la intrahistòria entre bastidors i els passadissos del Congrés, així com els múltiples intents de pacte entre PSOE i Unides Podem, perquè un govern d'esquerres es formés. Inclosa aquella oferta de darrera hora en viu en directe de Pablo Iglesias al Descobert. Però no, no hi va haver acord, una cosa molt criticada, i es tornarà a la càrrega en breu. Estarem molt atents, perquè ja sabeu que aquí al Mirador ens encanta la política. Demà ja us avanço que tractarem al Mirador sobre el drama dels refugiats, i sens dubte la situació del vaixell Open Arms ha centrat gran part de les portades d'aquest estiu. El drama ha obert diversos fronts de debat, per exemple, qui són els que poden accedir a aquestes embarcacions, tractant tal vegada amb màfies, amb diners, i també les postures dels governs. Però la veritat és que no deixa de ser impactant que en els temps que corren es pugui patir tant i que l'ajut sigui tan escassa. Tenim també noia nova en l'oficina, es diu Boris Johnson, i és divina. I és que en plenes vacances ens ha dit adeu la nostra estimada Theresa May i li hem dit hola a aquest periodista i historiador que a partir d'ara ocuparà el 10 de Dublin Street a Londres. I escolta, ha arribat amb força, reunions amb altres líders europeus i la decisió de suspendre el Parlament britànic fins a la data límit per executar el Brexit són els seus primers passos en una cursa que promet ser vertiginosa. Ah, i finalment, un nom propi. Si tota la resta ho hem tingut en plena ebullició, el que ha passat amb el nostre últim personatge de l'estiu va més enllà. Ha estat una febre, una malaltia, pocs noms més repetits en tots els mitjans aquest últim mes. Sí, amics, estem parlant de Neymar. Neymar Júnior, el qual, després de la seva fugida al Paris Saint-Germain de fa dos estius, ara se'ns havia entestat a tornar al Barça. Una bogeria, una moguda, un xivarri, una cosa mai vista. Un culebro que no, en què no ha faltat de res. Però bé, podem confirmar a aquesta hora, les 6:35, que Neymar segueix sent jugador del Paris Saint-Germain i no ha fitxat pel Barça, però recordem que el mercat es tanca aquesta nit i tot sigui que demà Joan Trias hagi d'obrir la primera hora una altra vegada amb el nom de Neymar. I fins aquí aquest refregit de top notícies estiuenques que t'ha aparegut, Ignasi. Creus? Estàs d'acord amb els meus criteris, més o menys?
Estic d'acord amb el criteri de selecció, tot i que n'hi ha moltes més, precisament perquè les vacances són molt llargues. Hi ha més interès pel que passa pel món en els infants quan les vacances són més llargues? Però, clar, el dia dona per molt, no? No sé si... per la referència d'aquestes vacances, senyora Olga Hernández, o també els altres, si volen dir alguna cosa sobre això, o no, jo continuen amb les seves coses, amb els seus jocs, les seves sèries, de vegades,
sí.
Els videojocs, també.
Tot.
I... saben desconnectar més que nosaltres.
Sí.
Exacte. Els periodistes estem una mica més que sempre estem més pendents i altres persones adultes interessades per l'actualitat, lògicament. Bé, comentàvem ara, micròfon tancat, que un canvi dràstic en les vacances escolars sempre provocaria conflictes d'interessos. No podem negar-ho, eh? Aquí no podem ser ingenus. No sé si alguns poders fàctics protestarien si es reduïssin molt les vacances a Catalunya i a Espanya. Què en pensen?
Bueno, els primers que protestarien serien els mestres, però si és perquè l'escola tingués que tenir més dies lectius. Però això no, jo crec que no anirà per aquí en qualsevol cas.
Perquè és una qüestió ben legítima, laboral, clar, sí, no els hi pots posar tantes hores de més als mestres.
No, a part, la solució, jo crec que, la solució o els canvis no vindran per aquí, en tot cas sí que de tant en tant, i era la Fundació Ofill ha tornat a insistir, però més també en qüestions d'horaris, doncs de fer una revisió, no tant per augmentar o disminuir dràsticament res, sinó per reorganitzar els horaris i els calendaris, que segurament són millorables.
Això és una conclusió en la qual podem coincidir tots. Són millorables, sense la necessitat de reduir les vacances escolars a un mes i mig només, però són millorables.
Correcte. Jo crec que si féssim una redistribució, aquesta oferta jo crec que es mouria. No? Espero, esperaria. Els casals i tota l'oferta crec que es podria mantenir.
Podria haver-hi casals d'estiu i d'hivern, i de tardor i de primavera, no? Si les
vacances... I els pares ho agrairien igual.
I tant, naturalment. De fet, casals n'hi ha tot l'any, i d'esplais, senyor Blanquet.
Sí, si has comentat una cosa. Hi ha un estudi que parla de que els fills de famílies a nivell socioeconòmic baix pateixen una discriminació quan no es poden pagar o classes particulars o classes d'esports o colònies o cursets d'idiomes. I això suposa que al final aquest estudi conclou en que diuen que aquests nens venen amb un nivell de matemàtiques de desconnexió de matemàtiques que tarda un parell o tres de mesos en tornar a remuntar. Mm-hmm. Que també és un punt important.
Un punt per tenir en compte.
No sé, és un estudi...
En definitiva, el que ens preocupa a nosaltres, a vostès, els que han participat avui a la taula i a tots els que ens escolten, és la millora de l'eficàcia educativa. Sempre que es pugui millorar l'eficàcia educativa, qualsevol canvi seria benvingut, però en tot cas, com deien també vostès, hi ha molts factors a tenir en compte. Ho deixem aquí perquè no hi ha temps per més. Ha estat un plaer compartir amb vostès, Carles Armengol, Olga Hernández i Jesús Blanquet, aquest primer col·loqui de la temporada. Fins una propera ocasió. Bona tarda i bon inici del curs escolar.
Molt bé.
Igualment.
Gràcies.
Nosaltres us avancem que avui, en el primer dia de la temporada, també tindrem ara el comentari de l'Evangeli, les Vespres de Montserrat, i 6 minuts abans de 7:45, Diari del Papa. Després, com que és dilluns, a 8:00, La Veu de Càritas. Fins ara.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.